I ja ho sabeu, que cada dimarts ens toca parlar de pilots de casa i en aquest cas ens toca parlar amb Xavi Casas. Xavi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pilot de trial i bike trial.
Les dues, sí, sí.
Ex-pilot? Ho hem de dir d'aquesta manera?
Em costa dir-ho, però ja fa un temps que sóc ex-pilot.
Ara ho dèiem, abans de començar l'entrevista, fa dies que no toques la moto. Et vas retirar el 2021,
correcte,
si no recordo malament, i... Com ha anat? Normalment comencem pels inicis, però em sembla que aquesta part també de la retirada crec que és important a comentar-la. Fem només un apunt i després ja entrem en matèria, vale, si et sembla.
Sí, la retirada per tot esportista sempre és complicat. Quan veus els grans, Rafa Nadal i aquests que es ploren perquè es retiren, una mica és complicat perquè has dedicat un gran part de la vida i que has sigut el centre d'atenció de totes les hores del dia això i de sobte... Dius, vale, ara em trobo que què és el següent que faré, no? Estàs com en un precipici i caus al buit perquè tot el que tu has viscut ja no és, no? I ja feia temps que meditava, evidentment, ja tenia més de 40 anys. Quan veus que els que competeixen amb tu pensen els teus fills, vol dir que ja t'has passat de rosca i tot té un seu moment a la seva vida. I el 2021 vaig dir, aquest serà l'últim any. I va ser un any molt bo perquè, a més, amb l'equip nacional vam aconseguir fer un podi en el Campionat del Món de Nacions. Per tant, és històric i formar part d'aquest equip va ser, per mi, un final de carrera boníssim. A més, amb dos pilots, el Jordi Lestany i el Gaudi, que havien sigut alumnes meus de l'escola quan eren petits. Vull dir, vam passar d'alumnes a companys d'equip i a fer el millor resultat de la història del país. Per tant, millor no podia ser i vaig dir, aquí, prelego aquí.
Va ser una bona manera d'acabar, doncs.
Sí, sí, la veritat és que la meva vida esportiva hi ha hagut moments difícils, però si faig un resum, que crec que he tingut molta sort, perquè els moments on tenia que ser campió del món vaig aconseguir-ho i la retirada era millor que somiada. Vull dir, fer un podi en un mundial de motos amb un equip de xavals que havia entrenat jo i que ens portàvem super, super bé, vull dir, va ser ideal.
Doncs si et sembla, Xavi, comencem pel principi, perquè en aquesta secció sempre ens interessa molt veure tota la evolució que van tenint els pilots que sou de casa o els que ara doncs, estan residint aquí al país. On va començar Xavi Casas amb les dues rodes?
Bueno, el meu principi és molt anterior a tot el que s'està vivint avui en dia. Jo vaig començar l'any 91, estic parlant de fa moltíssims anys. L'any 91 no hi havia ni TikToks, ni Facebooks, ni Instagrams, ni YouTubes, és que no hi havia internet a casa, per tant... Va ser complicat, doncs, aprendre algo que no podies veure ni per enlloc, no? Va haver un campionat del món de trial sim, que es deia a l'època, aquí al pavelló de govern. Jo vaig anar-ho a veure i vaig veure gent amb bici doncs, pujant pedres, saltant. Jo sóc d'Ordino i allà només hi havia pedres i rius i pensava, això és ideal per mi, no? Vaig començar el 91 a entrenar. El 92 ja vaig voler fer alguna carrera i el 93... que ja vaig fer l'estiron, ja havia tenit 13-14 anys, ja vaig fer l'estiron i vaig posar fort, vaig aconseguir ser tercer del món, amb categoria cadet, em sembla que era. Llavors, ja tu comences a creure, dius, home, per això em surt bé, no? Se'm dona bé.
Val, clar, només amb un any i mig des de que vas començar a competir.
Sí, perquè tècnicament, quan ets petit, doncs la tècnica és bastant bàsica, que l'agafes i compta molt la força. I jo em vaig desenvolupar molt ràpid. Jo amb aquell del 92 al 93, doncs estava més fort que els altres xavals. I clar, la força hi feia molt... I després també fa molt el coco. Has de ser competitiu i saber gestionar la pressió de carrera. I això sempre se m'ha donat molt bé i ja ho vaig veure des de petit. Sabia gestionar moments de pressió i saber guanyar. I pues, des de llavors fins al 2021, que són molts anys de carrera. Però he passat per moments de lesions, de la bici vaig passar a la moto, de la moto a la bici. Això de si ara em vas preguntant, t'aniré fent un resum. Però els inicis, any 91, al riu d'Ordino de Segudet, tot Ordino encara se'n recorda del nen aquell que es passava les hores allà al riu entrenant.
Per tant, comencem amb bici i després passem amb moto. En sí. Quin moment arribes a la conclusió de dir, entenc que sense deixar la bici, però... En el moment de dir, no, és que ara vull competir amb moto perquè crec que ho puc fer millor que amb bici.
Bueno, la meva generació de bici, de la meva edat, quan jo competia als campionats de Catalunya, amb qui competia? Anava a competir amb un nen que tenia la mateixa edat que jo, que es deia Albert Cabestany, amb un nen que també era una mica més jove que jo, però es deia Adam Raga, tots aquests... eren d'aquest mundillo. Un altre que es deia Marc Freixa, també havia sigut pilot de Honda, junt amb el Toni Bou. El Toni és molt més jove, evidentment, però també venia de la bici. Llavors, l'any 93, jo vaig ser tercer mundial, i el 94, jo i aquests Albert Cabestany i aquests tres més vam fer el salt a la moto, que era una mica la evolució, no? Comences amb la bicicleta i en aquell moment, quan si ets bo, et fitxen per... et comencen a donar ajudes per començar a córrer en moto. I m'ho van oferir, evidentment, no vaig descartar-ho perquè era com l'esport gran del, de la bici, no? I a més vam fer el salt, tres o quatre pilots que després ells van arribar a ser top durant molts anys. I jo per mala sort l'any 99, des del 93 al 99 vaig estar corrent en moto, i al 99 em vaig trencar els lligaments creuats del genoll, quan ja estava en un equip semiprofessional, i vaig estar un any i mig, ben bé dos anys per tornar-hi, perquè em vaig trencar dues vegades per voler tornar massa ràpid.
Això a vegades us passa als pilots que voleu tornar, no diríem molt ràpid, sinó massa aviat.
És que quan ets jove i ho veus tan a prop, perquè ja ets semiprofessional i veus a tocar ser professional, és que no hi ha res que et pugui parar, ni inclús un metge que et digui vas massa ràpid. Ara està tot molt més controlat. Ara i amb l'experiència no ho hagués fet, però ara els metges ja no et diuen, et suggereixo que no, et diuen prohibit, fer res està que no et digui jo, no?
Ja, perquè el suggeriment moltes vegades dius, bueno, ens ha dit que potser no, però anem a provar, no?
Sí, per altra banda tens els patrocinadors i l'equip que et mig veus que, escolta'm, si no estàs tu, n'hi ha 10 més a darrere que entren al teu lloc. Mm. I saps que si tu no arribes, te tindran el lloc, i el millor és l'oportunitat de la teva vida que has perdut, no? I dius, bueno, jo em veig bé, em veig fort, quan ets jove tot és molt fàcil, però que tu et veus fort, però la recuperació no està 100%. Llavors em vaig intentar tornar a córrer i al cap d'un mes em vaig tornar a trencar tot. Sense caure, només apoyant el peu malament, se'm va girar el genoll i em vaig tornar a arrencar tota l'operació que tenia. Per tant, vaig tenir que tornar a començar de zero i aquest cop sí que em vaig estar la recuperació que tocava, clar. Després de dos anys fora de competició, em vaig quedar sense equip de motos, perquè evidentment no tenia ajudes, i vaig tornar a la bici. Del 2001 al 2018 vaig fer bicicleta, Mundial de Bici, on vaig ser campió del món.
Correcte, és aquí on anava, perquè a més has fet diferents disciplines i amb aquestes dues has anat aconseguint coses. Feia referència al Trial de les Nacions, també com a campió del món en bici. Com se sent una persona que aconsegueix això i més després doncs, haver-te fet aquesta doble lesió al mateix lloc i per aquesta insistència de voler tornar abans?
A veure, jo penso que la lesió em va ajudar moltíssim a guanyar, perquè quan portes dos anys parat, tots els esportistes que surten d'una lesió i després tenen la mentalitat de tornar-hi, et canvia la vida, perquè ja no estàs amb la pressió de voler guanyar, sinó que creus que ja és un premi poder competir al nivell, no? I quan ja comences a disfrutar-ho, sense tenir la pressió de guanyar, surt el teu talent màxim, que és aquell 20% que et falta per acabar de guanyar. Uh-huh. I això és el que em va donar aquesta lesió. Quan vaig tornar amb la bici, totes les carreres les disfrutava i guanyava les carreres. I jo me'n recordo l'any que vaig guanyar el Mundial, el 2005, a l'última carrera, era Japó, i tenia que fer podi dels tres primers per ser campió del món, perquè anava líder de la general, però tenia un marge amb el segon. Me'n recordo que els psicòlegs esportius amb els quals ens van acompanyar allà a Japó, al matí, a primera hora de la carrera, em deien, gestiona bé la carrera perquè fent dels tres primers ja ets campió del món. I jo em vaig acabar al matí i els vaig dir, no, és que jo guanyaré la carrera, no em serveix fer segon. Jo guanyaré el Mundial guanyant la carrera perquè sóc el millor aquest any, no? I aquest punt de creure tu, perquè ho estàs disfrutant, és quan has tocat fons durant molt temps.
De fet, ara que feia referència al fet de creure tu, potser moltes vegades... No en el teu cas, però en altres casos potser coneixes gent que el fet de creure-s'ho potser massa els ha jugat una mala passada.
Has de gestionar molt. És a dir, primer tu has de saber creure i després també ser realista on estàs. Uh-huh. És a dir, el teu objectiu, cada pilot té objectius. I has de tenir un objectiu realista. És a dir, jo, per exemple, quan vaig començar amb la moto el 2018, tornant després de molts anys, jo no em podia marcar un objectiu. Vaig a guanyar el Tony Bou, evidentment. És a dir, has de ser realista. Quin és el meu objectiu? Fer un podi en el Mundial, en la categoria Trial 2? En aquest cas, a les Nacions. Això era un objectiu que jo preveia viable. Uh-huh. I per mi ja és un èxit haver-ho arribat a fer perquè era el meu objectiu personal. Després, la gent de fora pot valorar si és més o menys, però l'objectiu personal està de complir. Si tu no saps on, en quin punt estàs i et marques objectius massa elevats, doncs després això causa molta frustració i te'n vas avall. I després hi ha l'altre, que tens un talent que tu no et creus i et falta aquell 20% per acabar de guanyar. Que això que a Andorra passa molt sovint, amb esportistes andorrans en general. Ara no tant, perquè estem en un país més obert, venen pilots de fora, un dia veus aquí el Jorge Martín, l'altre dia ja tens l'Espargaró, i ja veus gent i dius, hosti, són gent normal. Però a la meva època tu veies, jo què sé, el Ronaldinho i tots aquests, però tu no els veies per la tele.
No hi arribaves ni no, no, ni amb un pal, no?
Era difícil creure't que tu podies arribar a ser un campió del món d'algo, perquè no havies vist mai ni un. Ara ja és més senzill que gent d'Andorra, xavals d'aquí nascuts aquí, s'ho creguin perquè veuen que a tocar hi ha gent professional, no?
És un canvi de paradigma, això està clar. Sí que és veritat, doncs, que en el moment que us endinseu, ja us generalitzo amb tots els que han anat passant per aquest programa, que no són disciplines fàcils ni tampoc econòmiques. O sigui, aquí feia referència al tema de les ajudes. En el moment que a tu et venen a buscar, sí que ho tens potser una mica més fàcil, però per iniciar-vos en aquest món, ja sigui amb bici o ja sigui amb moto, t'has de buscar la vida.
És molt difícil perquè, al final, amb la moto més que amb la bici, però amb les dues disciplines ja no només depèn de tu, depèn del material que tens. I el material és car, sobretot amb moto. Amb moto, el nivell en el que entrenava jo ja, i ja no estic parlant de top 10 del món, però és el mateix, al final feien les mateixes hores. Un embrague et dura 15 dies, un pneumàtic et dura a mi una setmana, amb aquests bons dos dies. Per tant, va sumant i tot és molt car. Per això, quan tens l'oportunitat de que t'agafen amb un equip, no, és l'única que tindràs, no tindràs dos, rarament tinguis dos. Per tant, primer has de ser un tio bo, que vegin que tens talent i que diguin aquest tio arribarà perquè veuen com competeixes, veuen el caràcter, i després quan et diuen donem a tu l'oportunitat, saps que és l'única que tindràs. Per tant, allà has d'estar molt concentrat.
Aquí feia referència als psicòlegs esportius. En el moment que a tu t'arriba una oportunitat com aquesta, què és el primer que penses? Primera, que l'has d'agafar sí o sí. Però al final també t'autoexigeixes o t'autoimposes una pressió, potser, que inclús l'equip que t'ha agafat no t'està demanant.
Sí, aquí és difícil gestionar-ho, sobretot perquè quan et passa no tens 46 com tinc ara jo, que ara em conec molt millor, s'hauria gestionat, passa quan tens 16-17, perquè és que en 20 i pico ja ets massa gran avui en dia, i amb 16-17 és quan has de despuntar. Bueno, ara ja és que amb 16-17 ja, amb la minya mal, ja ets el millor del món, vull dir que, i amb 30 ets un superveterano, no? Quan et passa això, estàs en plena adolescència i has de saber gestionar si l'oportunitat que tens tu tu t'autopressiones, deixes de fluir.
I això funciona així. I deixes de gaudir, no? Perquè deies tu que gaudies molt.
Quan tens pressió, quan és una feina, hi ha pressió perquè tens un examen cada cap de setmana i hi ha una opinió general del que estàs fent perquè et valoren, has de saber ficar-te una bombolla i dir, jo és el que volia, estic aquí i el meu objectiu és aquest. Com m'he de fer per arribar i evadir-te tot lo extern. De si et pot ficar més pressió, de si el teu entorn comenta que ho estàs fent molt bé o que ho estàs fent molt malament i no serveixes, perquè hi ha de tot. Hi ha moments de tot. I saber evadir-te d'això només pensant en estic aquí, tinc l'oportunitat i tinc 3 anys o 2 per demostrar que arribo on em han demanat. Has de treure el millor de tu. Sobretot, evadir-te. I això costa molt quan tens aquesta edat curta, perquè és molt fàcil
pujar-los els fums, no?
Sí, sí.
Aquí també preguntem molt sobre les disciplines que hagueu provat fora del que seria, doncs, l'àmbit del trial, ja sigui de moto o de bici. No sé, en el teu cas, si has provat altres coses que t'hagin cridat l'atenció, però sí, que al final hagis dit, mira, això no és per a mi perquè no hi puc dedicar tot el temps que voldria.
He provat quasi tots els esports, tots els de risc, que són els que més m'agraden, de motor, quasi tots. I soc competitiu inclús jugant a bolos. Vaig a jugar a bolos, jugo a cartes, a l'uno, soc competitiu a tot. Sempre m'agrada guanyar amb tot, em costa perdre. Però, clar, de tots els esports que jo he pogut provar, tenir la sort de poder fer uns testos de Fórmula 3 i una carrera amb un cotxe Fórmula 3. I, clar, allà vaig dir, això és per la pròxima vida, perquè estem parlant de que són molts diners, però és brutal la sensació. Però si molt similar al trial, perquè és molt agressiu, molta adrenalina, precisió, concentració, però si el trial estem parlant de 150.000 euros de cost la temporada, o 100.000, la Fórmula 3 són més de 500.000 d'euros. És per una altra vida.
No és next level, això, eh?
Sí, aquí has de tenir uns pares que se'n puguin gastar molts al principi perquè algú et pugui veure. Amb el trial, el pare et compra la moto i es gasta 2 duros i si despuntes t'acaben agafant. Però amb fórmules d'aquests o kàrtings, el teu pare tenir molts bitllets per cremar.
Massa i tot, eh? Sí. Feia referència, Mundial de Bike Trial i, per altra banda, el Trial de les Nacions. Amb quina et quedes? Amb quina sensació et vas quedar més a gust?
Hòstia, és que és difícil triar. Això m'ho hem preguntat diverses vegades. És difícil. potser et diria el Mundial de Trial, quan vaig ser campió del món per primera vegada, perquè jo havia sigut ja campió d'Europa, subcampió dels Estats Units, havia estat gairebé guanyant tots els campionats que havia competit, campionat d'Espanya, tot això jo ho guanyava, però em faltava el Mundial aquest, i el Mundial és... Hosti, hi ha uns anys que... Ja tenia 2 o 3 anys que sabia que era el moment, després se'm passava l'arròs i abans no havia pogut arribar. I sabia que eren aquells 3 anys. I van ser els dos, el 2005 i 2006, que vaig ser campió, i l'any següent vaig fer subcampió, vull dir que estava lluitant per guanyar el Mundial. Quan el vaig arribar a guanyar, i et puges del podi i penses, hosti, des de l'any 91 somiava amb això, i ara sóc el millor del món. Mm. Que quan dius el millor del món, no vol dir que siguis el... Jo sempre ho he dit, jo mai m'he considerat el millor pilot del món, però quan vaig guanyar el Mundial considerava que era el més intel·ligent del món. És a dir, per ser campió del món no sempre és el millor, tècnicament o físicament. Evidentment ha de ser dels millors, perquè si no, no estàs allà. Però per acabar guanyant ha de ser el més intel·ligent. Saber gestionar millor les carreres, saber posar pressió als rivals quan toca, saber gestionar la climatologia perquè si et plou o no et plou. Tot això és... presa de decisions en carrera i això ser intel·ligent. I aquell any era el més intel·ligent, seguríssim.
Aquí sempre preguntem, Xavi, quin és el millor moment que recordeu de la vostra trajectòria i el pitjor record que tingueu. Us les fem contestar les dues, però tu decideixes si comences per la millor o la pitjor.
No, com sempre la millor. La millor penso que és quan vaig pujar al podi del Mundial, allà a Japó, que és una sensació... una sensació una mica ambigua, no? Perquè et puges del podi i penses, hòstia, això és el que sempre he somiat i ara sóc el millor, però a ta banda penses, bueno, i qui? És el mateix, no? I et quedes amb, vale, i soc campió, però em quedo amb tot el que m'ha costat per arribar aquí. Aquesta per mi és la millor sensació, el pujar-te, que et diguin campió del món, fiques la samarreta i dius, hòstia, campió del món. La pitjor, els Los Angeles, jo. Perquè jo creia que hagués pogut ser un bon pilot, ja no t'estic dient campió del món de trial en moto, però top 5 i podis del Mundial, jo ho creia i ho segueixo creient que hagués pogut ser-ho. No ho sabrem mai, si potser soc un flipat o potser no, però crec que hagués pogut ser-ho, però vaig tenir 2 anys de lesions que em van marcar moltíssim i vaig tenir que tornar a la bici. Aquest va ser un moment molt complicat. I tenia 17 anys, 17-18.
Clar, és que al final t'enganxa també molt aviat. Sí, o sigui, sí. És a dir, molt jove dins el món de l'esport.
T'enganxa en el moment que vas a despuntar. Si ho poses en un exemple amb el futbol d'avui en dia, és com si el Lamine Yamal toquen fusta que no li passi.
Esperem que no, no fotem.
Esperem que no, perquè es mor tothom aquí del susto, però té una lesió de 2 anys i el que li passa a l'Ansu Fati, per exemple.
Ansu Fati, per exemple, sí.
És el mateix, el mateix exemple. Que de poder arribar a ser, no sé, jo vaig tenir la sort que em vaig tornar a reconvertir en pilot de bicis, perquè em va fitxar un equip a Anglaterra, i vaig dir, me'n vaig a córrer el campionat britànic, com a professional de bicicletes. I a partir d'aquí començo de zero, borro tot el que no he pogut aconseguir i anem a ser campions del món de bici. Bueno, també és el que volia petit. Anem a fer això.
I aquí també et marques objectius dins aquesta nova realitat. Entenem.
Sí, sí. T'has d'anar adaptant. Llavors, els objectius sempre a curt plaç. És a dir, tu pots tenir un objectiu llunyà, que és ser campió del món, però els objectius són a curt plaç, perquè a llarg plaç et desvies moltíssim de l'objectiu. Sempre era, escolta'm, aquest any, quin és l'objectiu? I en un any me'l dividia en 3, Escolta'm, 3 trimestres. Aquest trimestre, quin és l'objectiu? El segon, tal, i guanyar amb aquest a final de l'any. O guanyar o fer el 5è. L'any següent ja veurem què passa. Objectius a curt plaç.
A qui tenies com a referent, Xavi, en el moment que tu estaves competint? En les dues disciplines,
Jo de petit sempre havia seguit molt el Jordi Tarrés, que era el 7 vegades campió del món en aquell moment. Vaig tenir la sort que va ser ell qui em va agafar per anar a córrer com a professional quan em vaig lesionar en aquell moment, en aquells anys que érem un equip d'ell. Vull dir que el meu ídol, vaig anar a viure a casa seva, vaig entrenar amb ell i també vaig tenir aquesta sort, no? I jo tenia tota l'habitació plegada de pòsters del Jordi Tarrés i quan el veia amb 14 anys em posava supernerviós perquè clar, el veia i pensava, hosti... I després, bueno, doncs, ens truquem i que al final... també
és una
la
persona
sort.
Normal, no? Que és el que deies abans a l'inici.
Supernormal. Tots. A més, el món del trial, la gent és, els pilots són molt propers. Els de MotoGP també, però com que hi ha molta, és molt més mediàtic, hi ha una mica més de distància, però amb els del trial tot és molt més proper. Mm-hmm. Encara que tenim un Toni Bou que és el pilot que més mundials ha guanyat de la història de cap esport.
Correcte.
Però és un tio molt proper que te'n vas al Vien a esmorzar
i te'l trobes allà amb la bicicleta.
I te'l trobes amb la bici allà. Vull dir que al final són gent molt propera. Tots ho hem sigut propers sempre. i de molt d'ajudar, no? Jo me'n recordo quan jo estava als tops i veia un xaval que feia alguna cosa malament, parava i li deia, escolta'm, això no ho estàs fent bé, gira la roda així o gira això, no? D'aquí ve també l'escola trial que vaig muntar.
Correcte, aquí és el que anàvem. Ens queden, què, 3 minutets aproximadament? Justament aquesta part ja més d'ensenyar a la resta, amb aquesta escola de trial. Com ho veus a dia d'avui? Com va anar? Creus que es tornarà a reprendre d'alguna manera un projecte com és aquest aquí al país?
A veure, l'escola trial que vaig muntar va ser en el moment en el que jo era mediàtic, perquè a part de fer mundials feia rècords Guinness i sortia a les televisions i feia molt l'espectacle. Per tant, quan vaig obrir l'escola tenia 75 nens, que eren moltíssims, amb bicicletes de trial, amb un esport que és car, i tots amb moltes ganes d'aprendre. No? Transmetre el que jo he trigat 10 anys a aprendre, transmetre-ho perquè ho prenguin amb 3-4 anys, era la meva intenció, i vam treure xavals bons. Quin problema tenim aquí a Andorra? Que quan fas 16-17 has de marxar d'estudiar fora, i evidentment els estudis sempre han d'anar per davant de l'esport, perquè mai se sap. Quan te la jugues, te la pots arribar a jugar, però igualment has de marxar. Per tant, sempre saps que tens un xaval de 8 anys que està allà, quan arriba el 16-17, si no té l'opció de que sigui semiprofessional, que costa molt, el perds, perquè se'n va estudiar, no pot estar
Correcte.
Seguint entrenant. I has de tornar a començar amb xavals més joves. És el problema que tenim aquí al país. Però, bueno, amb la federació, ara no sé com ho porten, però hi ha hagut projectes de... Sabem, i la federació sap, agafar nens de 8 anys i fer-los amb un nivell bo amb 17-18, Jordi Lestang i Gaudí Vall, que són els dos que han arribat més amunt últimament, però aquí és on es paren. Ara hem de veure, des d'aquí fins a que siguin professionals, què s'ha de fer, no? Ho sabem, però tot és un tema de pressupost.
Tens algun projecte en ment, Xavi? Alguna cosa, algun objectiu que et marquis a curt plaç en l'àmbit del món de la competició?
Bueno, jo sempre, la meva il·lusió és retirar-me, i ho he tingut una mica aparcat, però sé que ho acabaré fent, muntar un equip de trial. Muntar un equip de trial, moto o bici, que vagi a les carreres. És a dir, invertir perquè els xavals... Quan arriben els 16 i 17...
Aquest interval, no? Entre els 17 i els 22.
Fins que no són professionals, doncs puguin anar amb certes condicions per demostrar el seu talent, no? I portar-los el màxim de la part psicològica, que és el que més m'agrada. Tècnicament els hi puc ensenyar el que vulguis, perquè he fet moltíssims anys, però jo crec que la part psicològica és la que menys es treballa i la que més s'ha de treballar des de molt petit.
Com animaries els que ens escoltin, nens i nenes, que vulguin començar en el món del trial? Sigui de bici o de moto,
Bueno, primer és un esport molt maco, que estàs a la natura sempre. És un esport que al final no lluites contra cap rival, que lluites contra tu mateix. Siguis professional o no ho siguis, l'experiència que et dona, el coneixement d'un mateix que et dona aquest esport, molts, però aquest que és molt individual i és molt tècnic i cada dia t'has de superar, aquest coneixement de tu mateix, si l'extrapoles a la vida real, muntant negocis, sent qualsevol cosa... Això no ho fas ni amb un màster a ESADE. Vull dir que jo, els pares, sobretot els pares, els encoratjo que els nens ho provin, si és trial millor, però si no és trial qualsevol esport que hagin d'estar amb objectius d'anar més amunt, no? Perquè és molt important ensenyar això als xavals d'avui en dia, que estan una mica perduts amb el TikTok, veig.
Una mica sí, Doncs, Xavi, crec que ens hagués quedat per una hora fer aquesta entrevista, perquè hi ha moltes coses, ens deies, Tema de rècord Guinness, només un apunt, quin destacaries?
El de la Torre Eiffel.
El de la Torre Eiffel.
Bueno, perquè és el més emblemàtic. N'he pujat de més alts, vaig pujar a la Torre de Xangai, n'he pujat d'edificis més alts, de 2.500 escales.
És que t'ho diràs.
Però la Torre Eiffel era el primer, però és que és la Torre Eiffel. Jo quan veig la Torre Eiffel penso, hosti, és que jo... Li dic a la meva filla, el teu pare, el vell que veus aquí, el teu pare va pujar amb bici aquí, saps? I és el de la Torre Eiffel, sí.
I algun altre que tinguis previst que diguis, aquest m'hagués agradat fer-lo però no el vaig fer?
Bueno, el Burj Khalifa a Dubai. Em va quedar, vaig anar d'un pèl, que no concedeix els permisos. I inclús aquest estiu vaig estar-hi i vaig pensar, encara estic a temps de fer-ho.
Doncs mira, sempre
he de perdre temps, he de perdre, no? 15 quilos, però això ja ho sé fer. Però, no sé, igual un dia se'm gira l'olla i... Com que ara tothom és tan friqui que no passa res, escolta'm.
Clar, no sé, seràs un mes a la llista.
Seré un mes a la llista. Faré un TikTok i pujaré al Burj Khalifa.
Si fas un TikTok, segur que et deixen els permisos.
Sí, això segur. Passa que jo amb televisions i ràdio sóc més bo, però quan he de fer autogravar jo mateix sóc dolentíssim.
Una GoPro al cap i tirar cap amunt.
Això seguríssim, clar que això seguríssim. Sí.
Xavi Casas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer. Et seguirem de prop a veure què és el que montes o què és el que fas a partir d'ara.
aniré fent cosetes i us ho diré de seguida, perquè sé que sempre tinc el vostre suport i agraeixo que tota la meva carrera esportiva, això vull agrair-ho, sempre ha anat molt bé perquè des de casa la televisió i la ràdio i tots els mitjans que han hagut sempre ha estat molt al meu costat.
Doncs si segueixes fent coses, estarem al teu costat igual.
Ho agraeixo.
Gràcies, Xavi, que vagi bé.
Bona tarda.